ravioli.
Ja sabeu que cada setmana intentem fer un retrat de família. Doncs aquesta foto ens hagués agradat no haver-la fet mai. Sunset talks, noon to walk, didn't feel like a winter day. Avui parlem amb la periodista i companya d'ICAT, Txell Bonet, també companya de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, en presó preventiva des del 16 d'octubre. Txell, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt contenta d'estar al vostre programa, d'estar aquí a l'Oxitocina.
Moltes gràcies. El teu fill, Amat, va complir un any de vida, gairebé coincidint amb els 6 mesos de presó del seu pare. En 6 mesos els nadons fan un de canvis espectaculars. Com ha canviat l'Amat en aquest temps,
doncs
en aquests 6 mesos?
Justament a partir dels 6 mesos, com que és quan comencen a... Bueno, hi ha gent que ho introdueix abans, no? Però diuen que els 6 mesos, com que ja poden estar doncs, erguits i agafar les coses amb les mans, és el bon moment d'introduir altres aliments que no siguin la llet materna o la llet de substitució. Doncs això fa que, clar, que comenci a menjar, que encara creixi més, que tingui més habilitat digital i ara ja fins i tot doncs, que es posi dret, que comenci a parlar i que estigui molt més despert si hi ha un nen despert, perquè de fet no, a la nit sí que dorm bastant seguit, però de dia li costa fer migdiades, també per la vida que portem d'anar
amunt i avall. És actiu com els seus pares, vols dir,
sí,
no?
Sí, una mica. Sí, de fet jo crec que com que estem els dos, està en contacte amb altres persones de la família i amics, no? Però sí que ell i jo vivim molt junts, estem bastant sincronitzats, i jo el que sí que he notat és que als meus horaris a vegades se li enganxen una mica, és a dir, doncs si jo un dia estic rebentada perquè he anat a dormir molt tard, ell també s'aixeca molt tard amb mi, i en canvi a la nit, tot i que procuro posar-lo a dormir abans que jo, ell nota que jo encara no me'n vaig a dormir i li costa més anar-se'n a dormir.
O sigui, que ell com tu ha decidit posar-se a favor.
Sí. Quan me'n vaig a dormir miro una estona en el sostre, la llum de la mitjanit en forma d'espinada,
la sombra que projecta la persiana. Com treballeu el vincle amb el seu pare, amb l'Amat, perquè aquesta distància i la separació sigui només física i l'emocional sigui la menys possible?
Doncs des de molt al començament sempre tinc unes fotografies en les que cada dia diem bon dia papa o bona nit. Les fotografies estan a la mateixa habitació on dormim i és com un ritual, no? I ella el reconeix i toca les fotografies i li agrada, fins i tot a vegades quan està que fa una mica de rebequeria i no tinc ganes de donar-li el pit, perquè també és una cosa que vaig deixant a poc, l'acosto a aquestes fotos perquè sé que li agraden, no? És com una espècie de punt de referència. I després, la majoria de vegades que el Jordi em fa les trucades autoritzades, poso el mans lliures perquè senti la seva veu i perquè li canti la mateixa cançó que li cantava abans que se separessin, i ell sap que aquella cançó és el seu pare, no? De fet, jo intento no cantar-li, o si alguna altra persona aquella cançó la canta, penso millor que no, perquè és com la cançó que vol dir que aquella veu és la veu del pare. I a vegades fins i tot ell associa una mica el telèfon, perquè ell nota quan a mi em truca el meu company que jo m'estresso una mica perquè no, clar, vull que es perdi la trucada, o que poso el mans lliures. Llavors a vegades confon una mica el telèfon amb el pare,
ai,
no?
Clar.
O el mans lliures amb el pare. Llavors procuro no posar el mans lliures o no estar molt amb ell davant del telèfon quan no són trucades del seu pare, per mantenir tot això. I després, clar, malauradament els vis-a-vis només poden ser molt, molt comptats, però aquella estona que estem allà dins en una mateixa habitació procurem que sigui molt, molt intensa.
Ho deu ser. Imaginem que el Jordi, el fet de tenir l'Amat li dona força cada dia, no? El fet, bueno, de tenir un nen tan petit esperant-lo, no?
Sí, són les dues cares d'una mateixa moneda, eh? I una és la creu.
Clar, també l'enfonsa.
És a dir, de tots els pensaments que podrien ser fragilitzants o fragilitzadors quan estàs dins la presó, a veure, aquesta gestió de la separació hagués estat molt més senzilla si no tinguéssim fills. D'una banda, també et fa que vagis més a mort, és a dir, és el que et dic, eh? Tenir un fill són les dues cares d'una moneda, perquè jo, si ja vull lluitar per la seva llibertat, encara vull lluitar més perquè també li vull donar el millor que pugui ser al meu fill. I ell, clar, estar nosaltres separats, que ja ens coneixem, si estem uns dies sense veure'ns, no és tan fort com si estàs uns dies sense veure el teu fill o ser conscient, perquè això, som molt conscients de la renúncia, que t'estàs perdent una època de la vida que és molt única. Llavors ell sí que ha de vigilar de no pensar-hi molt en què s'està perdent això, que no tornarà mai, perquè és un preu molt alt que estàs pagant. Llavors no t'ho pots mirar per la banda dolenta, sinó pensar que tu al teu fill li estàs volent donar uns bons valors i que quan surtis encara valoraràs més el fet de poder estar junts i que la poca estona que podem estar junts ara actualment la disfrutem molt i que som molt conscients del que vol dir intentar crear una família i aquests vincles afectius, no? Llavors el que tens t'aferres a jugar-ho al màxim a favor, tot i que és una bestialitat, eh?
Sí.
Vull dir, t'ho estic dient així amb aquesta serenitat, però és una bestialitat.
Ho és, ho és. En aquest sentit, els drets de la infància, no només els del Jordi i els teus, han quedat vulnerats, però els de l'infant han quedat totalment vulnerats. No hi ha una línia de defensa aquí, en aquest sentit?
Amb les lleis internacionals a la mà, sí, i amb la Constitució espanyola, quan parla de que un pres hauria d'estar al màxim de prop de la seva família, també. El que passa és que aquestes coses són lentes, i quan es parla, que això és un terme jurídic i un terme doncs, dels drets fonamentals, quan es parla de l'interès superior del menor, també és un subjecte jurídic indeterminat i les lleis sempre s'han d'interpretar, però vaja, queda clar què vol dir l'interès superior del menor. Llavors, d'una banda, els presos, que hem de recordar que no hi ha sentència, que és una presó preventiva que és contra tot ordenament jurídic, perquè no hi ha precedents abans d'aquest tipus de presó preventiva a l'estat espanyol. La presó preventiva es fa servir si tu ets un violador en sèrie o un assassí en sèrie, si ets un perill públic persona, no per aquests motius en els que, a més, jo penso que no hi ha delicte, però tu hauries de mesurar molt bé quan fas aquesta presó preventiva. Tanmateix, qualsevol pres, no estic parlant de la meva situació personal ara, hagi fet el que hagi fet aquell pres, ell té uns drets de comunicació amb la seva família i la seva família té un dret a la família i els nens tenen un dret a la salut física i emocional i psicològica. Llavors, què vol dir que tu estiguis al nord d'Espanya i hagis de travessar l'estat per poder visitar 40 minuts rere d'un vidre el teu pare? Estic parlant dels drets de tots els nens. Llavors,
sí.
El sistema penitenciari hauria d'estar pensat, perquè sí, potser hi ha gent que ha de complir una pena dins d'una presó durant un temps determinat, però hauria de ser el màxim de prop, perquè les presons espanyoles estan repartides per tot el territori, perquè fos el màxim de prop de la seva família. Llavors, està ple d'articles a la Constitució espanyola, però hem de pensar que Espanya és un país que signa els tractats internacionals i que signa aquesta Convenció dels Drets dels Nens i les Nenes, dels Drets dels Infants de les Nacions Unides, on es parla d'aquest dret a la salut. Una persona viatjant tant no és un dret a la seva... No, i perquè psicològicament tu associes al teu pare aquesta espècie de gincana, aquesta espècie d'esperes, aquesta espècie...
Aquests quilòmetres i quilòmetres...
Sí, aquest desgast emocional també, no? Perquè és un viatge que no fas per gust. I hi ha un comitè, que és el Comitè dels Drets dels Infants, que vetlla perquè les resolucions es portin a terme. El dia 30 de setembre del 2011 va fer una jornada únicament dedicada als pares amb nens a la presó i es va parlar del cas de la presó preventiva i es va dir que la recomanació a tots els estats és que es miri amb lupa aquesta aplicació d'una presó preventiva, que es mirin mesures sempre alternatives, retirades de passaport, fiances o fins i tot, si m'apures, un arrest domiciliari en el que poguessis estar amb el teu fill. És a dir, aquest bé superior del menor no ens n'adonem, però això sí que és un dany irreparable. És a dir, dubto que el meu company durant aquest temps fora de la presó hagués comès cap altra cosa que pogués ser susceptible de sospita.
Totalment.
I en canvi aquest nen, el contacte i el vincle amb el seu pare no li tornarà mai més. Slow children, slow men, slow
down girl, time when you... I tu com gestiones tot plegat? Tant a nivell de logística, perquè t'has convertit en monoparental a la força, diem-ne, però sense les ajudes que reben aquest tipus de famílies, no? Com a nivell personal, la ràbia, la incertesa, sobretot, la por, potser, i també a nivell laboral, perquè tot això a tu t'ha trencat la vida a tots els nivells, no? Com ho gestiones?
A veure, diguéssim que pel tema de l'ajuda, formem part de l'Associació Catalana dels Drets Civils, amb la resta de famílies encausades o a la presó o a l'exili, i això ens ha representat una ajuda també econòmica, perquè
tots els
actes de solidaritat van destinats a aquests desplaçaments. Nosaltres no podríem fer 4 viatges a la setmana a Madrid si no fos perquè ens ajuden. També des d'Òmnium tinc un recolzament a tots nivells, que Això és molt important perquè sempre han tingut cura de nosaltres i des d'aquí vull agrair a tothom, a tots els socis, que més cada vegada n'hi ha més, i a totes les persones que també estan ajudant a l'associació de la qual en formo part. Tot i així, com que tu pots saber més que jo, que els que són periodistes, en el meu cas he estudiat audiovisuals i potser no és un periodisme de notícies, sinó que fem doncs, molts documentals, reportatges setmanals, jo ara no puc agafar feines que tinguin una rutina o un gruix de gran responsabilitat. Per exemple, a mi m'arriben ofertes del canal Arte, que és un canal francès internacional en el que has de fer-te càrrec de projectes grossos, amb molta responsabilitat, i llavors jo no puc fer-me responsable perquè això vol dir que la nostra feina mai té horari i has d'estar les 24 hores disponible. Els rodatges s'allarguen fins tard, poden ser perfectament un dia que hi ha visita a la presó.
A mi
el que em trenca molt és el fet d'haver de marxar un dia o dos a Madrid cada setmana per no perdre aquest contacte que ens ajuda a nivell anímic a estar junts i a crear la família. I llavors, clar, sí que és un desgavell. I després procuro portar-ho de la millor manera possible, però com que són tantes les coses que has de gestionar, això ja estic acostumada una mica, no? Fer aquesta espècie de Tetris. Nosaltres mai hem tingut una vida molt rutinària, perquè no m'agradava a mi. El que passa que ara aquesta vida no rutinària és amb una pressió negativa, per uns motius molt, molt perniciosos. Però el que vull procurar més és no transmetre-li un estrès al meu fill. O sigui, això és el més important i on ara mateix he de posar la força, perquè amb això sí que he de vigilar molt. El fet aquest de que el telèfon soni sempre, que la gent vulgui que sempre vagis a actes i que està molt bé i que ho agraeixo, però s'ha de saber trobar espais d'estar nosaltres sols al marge de tot el que seria la nostra vida social d'agraïment o la nostra vida social de denúncia, i sobretot aquesta cosa de vegades que jo tinc a nivell personal, no?, de voler arribar una mica a tot arreu, de voler fer tothom content, de no parar de lluitar.
Clar, perquè vas a tots els actes,
però gairebé intento trampejar, però a vegades no són actes, sinó que també tenim gestions, hi ha molta feina que es fa per darrere, llavors i tot sempre sembla molt urgent, perquè clar, volem és una situació molt difícil, molt complexa, que serà lenta de solucionar, llavors tu t'has de posar les piles perquè ha d'haver-hi algú que faci com de motor, els equips jurídics, altres persones que ens ajuden. I quan sona el telèfon a partir de les 5 de la tarda que recullo el meu fill de la llar d'infants i sempre tot és per allà i enviem aquest document o s'ha de gestionar això o s'ha de preparar aquesta reunió, tot això, no, m'agradaria ser capaç de dir no, posaré el mode avió i que no soni el telèfon i que no hi hagi res urgent, però a vegades també estic esperant la trucada del seu pare, amb la qual cosa no puc posar el mode avió. Però bueno, són coses que vas aprenent i també penso que, tot i la meva situació tan bèstia, hi ha gent que no té una situació tan bèstia i que també estan sotmesos a aquest estrès perquè també volen fer moltes coses. És a dir, la pressa ja és una cosa estructural de la nostra societat, perquè el que volen és que fem 20 coses a l'hora, que consumim molt, que no estem mai a l'aquí ara. Llavors, com que és una cosa que ja havia identificat, he d'anar aprenent a desprogramar-me d'aquesta... A vegades anem pel carrer corrent perquè els altres corren.
Sí, no? És la sinergia. És la... No? Ja anem... És
quan jo surto de Totxa per agafar el taxi després del tren, aquell túnel que hi ha per sortir fora, jo sempre penso quin lloc més deshumanitzat, no? D'un lloc a l'altre, empalmant, corrent, un lloc, a més, totalment fred, sense plantes, no? Que una mica la vida urbana, que crec que està molt deslligada del que són els nens, que són vida pura.
Sí,
no?
Sí, la ciutat sembla que expulsi una mica els infants, oi?
Sí, els vells i els infants, sí.
Abans dèiem que t'has vist sent monoparental a la força, diem-ne, però en aquests casos hi ha molta xarxa educativa, no? Eduqueu una miqueta en tribu, hi ha molta gent implicada en l'educació del teu fill, no?
Sí, en l'ajut de poder estar per ell. Jo el que procuro és, ja que no pot estar molt amb el seu pare, que pugui estar el màxim de temps amb la seva mare, perquè també seria com, per culpa d'això seria una pena que llavors, com que no pot estar amb el seu pare, llavors tampoc pot estar amb la seva mare. Intento ser molt conscient d'això, però sí que és cert que els seus avis paterns, els meus pares, intento tampoc posar-los molt a la... Ho intento repartir moltíssim. Saps? Jo sé a cada persona el que se li pot demanar. Per exemple, la seva padrina, que té un cotxe fantàstic, estic amb cadireta, és la persona que m'acompanya quan vaig a alguns llocs, perquè potser les tietes ja tenen els seus fills i la seva família, i penso que no m'agrada trencar-los un cap de setmana quan hem de fer una visita a algun lloc, i en canvi ella i jo doncs anem soles perquè ella no té ningú nen que l'estigui esperant a casa. En canvi, la meva germana que viu a prop de casa meva i que té un nen gairebé de la mateixa edat, jo sé que si li deixo un vespre que no puc estar a casa amb el meu fill, li deixo el meu fill, els nens estan junts al mateix temps, els banyen al mateix temps, mengen al mateix temps, no van a dormir al mateix temps perquè el meu li costa més.
Llàstima!
Però cada persona veus una mica, no? Doncs a lo millor un diumenge queda a fer feina, doncs la meva sogra pot passar-se el dia amb el nen per la casa mentre jo estic en un racó feinejant. Llavors és veure cadascú on pot ser útil sense trencar-li tampoc la seva rutina, i veus com doncs la tieta postissa pot fer els viatges, la germana pot fer la part aquesta més de que amb nens tot és més fàcil, els avis quan ningú més pot.
Molt bé, menys mal, d'aquestes ajudes. I count the stairs from where I am to where I started. I tap my feet and close the door to your apartment. And I know. Aquest diumenge és l'aniversari del Jordi.
Sí.
Podrà bufar espelmes?
No ho sé, no sé què passarà dins de la presó. No, en diumenge no, i no tenim cap comunicació els diumenges. El seu mòdul toca els divendres o els dissabtes, s'ha de triar, i els dijous és quan acostumem a posar els vis-a-vis, o en divendres també. Però el diumenge hi haurà una cosa molt especial a Santa Perpètua, que hi haurà un macroconcert, em sembla que durarà 8 o 9 hores, des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre, com a mínim, on, t'ho dic així de memòria, però hi haurà els Pingponis, hi haurà Elèctrica d'Arma, em sembla que hi haurà el Gerard Quintana, són molts els músics. De fet, jo no ho he preparat, he d'agrair a la família del Jordi, sobretot al Pol Leiva, el seu nebot, que s'ha pres aquest projecte molt seriosament, com et dic, amb la col·laboració de les entitats i d'Òmnium i de tots els músics. El cartell és brutal, i amb el seu cosí també, l'Adrià, que és fill dels Pingponis, que és un altre dels grups que tocaran, que ho fan també per l'amistat de fa dècades.
Clar.
Amb el Jordi. Però també t'he de dir que és molt bèstia, perquè estarem fent aquesta espècie de cuixa rock, que li diu el Marcel Mauri en plan de conya, però que és per tots els presos, exiliats i encausats. És una causa comuna per la que es fa aquest concert. Però el Jordi no ho veu, saps? És a dir, sí que ho veu perquè li expliquem, però heu de pensar que des de dins de la presó tots aquests... que arriba, l'energia arriba, però tots aquests homenatges en el fons ells no els veuen. Això et demostra més encara com és la presó, no? Que estàs allà incomunicat i que no pots participar de totes aquestes coses, però que està molt bé que es facin i que s'han de seguir fent i que s'ha de seguir sempre reivindicant amb aquestes accions positives, no? I sobretot amb l'art. És a dir, moltes vegades tu pots fer un discurs reivindicant uns drets fonamentals, però a vegades aconseguir que amb una cançó que s'està cantant al mateix moment tothom connecti és una cosa molt bèstia, no? Per això jo sempre penso que altres llenguatges que ens fan emocionar i que...
que no passen per la raó, que passen per l'emoció, pel cos...
i pel cor, sí, doncs això és molt important.
Escolta'm, Txell, quan l'Amat ho pugui entendre, com li explicareu el que ha passat?
Ara mateix jo no tinc les eines, no ho sé, saps?
Ja arribarà.
Sí, jo cada dia que em desperto intento poder aconseguir les fites del dia, que sempre em deixo algunes coses importants que acostumen
només
a ser
faltaria.
Fer les factures, els IVAs,
els plats per fregar,
comprar garrafes d'aigua i endreçar les coses, no? Però, vull dir, les coses quotidianes són les que mai arribo. Llavors, quan arribi el moment, ja veurem les eines que tenim i com ho podem enfocar, saps? Ara encara no sé com ho explicarem.
Jo sé que tu vius aquí i ara més que mai, que no planteges ni penses ni abans ni en el després,
però també, Montse, per una cosa, és que quan tu estàs molt conscient i molt alerta del teu aquí ara, vivint-lo amb els sentits posats aquí i no pensant que després de tu he de fer una altra cosa, sinó que només penso en la teva veu, en el vostre programa, en la música que poseu, en pensar que ens estan escoltant uns oients, perquè la ràdio té aquesta màgia que no estem tu i jo aquí soles, que notes que hi ha unes altres personetes. Això també està projectant el teu futur, però l'estàs construint des de l'ara, saps?
Exacte.
Vull dir, moltes vegades amb la pressa del que faré demà és que a vegades ja no fas bé aquell demà, perquè ho estàs com espatllant tot una mica, no? És allò, penjar la foto al Facebook del vestit que t'has comprat, no, dona sorpresa. Quan vagis a la cita i et veuran, guapa. No cal avançar les coses, no? Doncs estem construint el futur amb estant molt presents en el present. És la meva lliçó de vida, és com ho he après.
Però de vegades no feu plans de futur. Sí. No us imagineu, com t'imagines d'aquí 10 anys amb el Jordi Lamat, amb un futur, no sé, feu plans de quan surti?
Sí, per exemple, t'ho dic que quasi em costa dir-ho, però ens agradaria tenir un altre fill, que serà un miracle. Però és una cosa que sí, que des del primer dia que està a la presó ens ho hem dit, saps? Perquè una presó també, a veure, hi ha mètodes, eh? Però també pot fer que tu, en un moment que és el que estàs creant la teva família, i tu i jo que no tenim 20 anys, vull dir, no ens queda,
no
ens queda tota la vida per tenir fills, estem a l'edat doncs, del final de l'etapa fèrtil, no?
Sí.
Bueno, coses més estranyes passen, però vull dir, mentre els podem tenir és que es poden tenir, no estem fent cap cosa estranya. Però, clar, sí que ens plantegem que ens agradaria tenir un altre fill, per exemple, no? I bé, doncs és un desig que projectem d'una manera sense victimitzar-nos ni sense... També aquest va venir molt ràpid, sense pensar-nos-ho, no? Vam dir, bueno... Llavors ens ho prenem així, has de projectar coses bones, però sense capficar-t'hi i sense fer-te mala sang.
Mm-hmm. I què passa si l'Amat es fa gran i un dia us diu que es vol dedicar a la política o a l'activisme? Què li diríeu?
Mira, jo penso molt en el Toni Comín quan em fas aquesta pregunta, perquè el seu pare va estar a la presó. I quan el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez el dia 16 d'octubre per la nit van entrar a la presó, el dia 17 es va fer un acte a la plaça Sant Jaume i tots els consellers i el president estaven allà i tots em van donar, em van donar el seu escalf. I el Toni Comín... Jo havia sentit una entrevista que havia fet, no?, per la tele, que la seva mare li deia: jo no podria suportar haver tingut un marit a la presó que ara tingués un fill a la presó, no? I el vaig veure i vam parlar d'aquesta entrevista, i ara jo molts cops se'm passa aquest pensament pel cap, no?, de dir, ostres, no m'agradaria ser la mare de Toni Comín, no? I llavors, sí que ell que es dediqui al que vulgui. De fet, el Jordi, més que la política...
L'activisme
social,
sí, no?
És una política que no és una política de partits, no? Que és la política
que
podem
fer als
ciutadans.
Però és que la política, com tu sempre dius, està en tot, no?
Sí, si tu et compres la roba de segona mà o...
L'acompanyar de telèfon, de gas...
Cada gest que fem és un gest polític, que és la cosa col·lectiva, no? I bé, ell que faci... A veure, prefereixo que es dediqui a coses que li agraden, no?, que jo obligar-li amb una cosa que potser em pugui semblar molt, molt bona. Cadascú ha de trobar la veritat dins seu, però també intentaria donar-li els màxims consells possibles, no? Quan va passar el cas del Jordi, un amic seu, en Quim Buixareu, en una reunió em va dir, diu, és que jo a la vida una cosa que m'ha anat molt bé és sempre estar molt, molt ben assessorat, no? Doncs... intentaria que el meu fill, almenys en tots els termes que estem fent,
que
estem fent,
no?,
un màster aquí judicial, estés ben assessorat.
Un màster de veritat, vaja.
Sí.
Txell, esperem que tot això acabi aviat i podeu fer la vida familiar que desitgeu sense que res ni ningú us ho impedeixi. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos, ha estat un plaer. I would have let him...